Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Al programa d'avui parlarem de la Fira de Sarral, que té en el vi i en l'alabastre els seus principals atractius, i també aprofundirem una mica més en aquest centenari de l'alabastre que durant aquest 2017 han celebrat a Sarral. A més, donarem el tret de sortida a les festes de Nadal amb una entrevista a l'Amadeu Carbó, un expert en aquest cicle festiu. I com sempre, repassarem les festes més destacades dels propers dies a les nostres comarques, amb Cambrils, amb la Festa Major de la Immaculada i el Festivitas Bestiarium de Reus com a activitats més destacades, però en tindrem més. Ja ho sabeu, tot això durant una horeta aquí a l'Espluga FM Ràdio i també a Ràdio Montblanc, perquè al Camp de Tarragona som Terra de Festa. El proper divendres, dia 8, Sarral celebra la seva Fira Agrícola Industrial. En parlarem més endavant perquè ara volem centrar-nos en un dels elements característics d'aquesta fira, com és l'alabastre, i en una celebració que ha tingut lloc, que té lloc enguany a Sarral, com és l'any de l'alabastre. I per parlar-ne, parlem amb en Damià Amorós, que és comissari d'aquest any. Bon dia.
Bon dia.
Exactament, què s'ha celebrat o què s'està celebrant en aquest centenari, en aquest any de l'alabastre?
Sí, entre aquest 2017 i 2018 celebrem l'arribada a Sarral de dos personatges, de Mauriu Raüt i Víctor Arcangeli, que són els dos les dues primeres persones, junt amb un empresari sarralenc, Mateu, de la creació del primer taller modern del segle XX de l'alabastre de Sarral.
Perquè al llarg de la història, quantes empreses, a partir d'aquest primer taller, quantes empreses o artesans han anat passant o han anat tenint Sarral?
A partir del primer taller de 1917, que és el primer amb aquests tres socis, tres personatges, arribem al voltant d'un moment màxim d'una quarantena. Pot ser que sigui el volum màxim, però també comptant que en funcionament i al mateix temps hi havia 30 entre els anys 70 i 80, un moviment extraordinari per un poble d'aquella època de 1.700 habitants com era Sarral.
Actualment, quants tallers tenim a Sarral?
Ara mateix, treballant, ahir fins i tot amb personal de l'Ajuntament vam fer una visita a tots els que hi ha 5. Hi ha grans tallers, m'atreviria a dir multinacionals que exporten a la Xina, a Orient Mitjà, a Àfrica, a Amèrica, que ja ho feien antigament també els tallers, hi ha mestres artesans i espais de producció, com dic, artesana, de peces artístiques, la gran indústria, l'artesania i les obres d'art.
100 anys d'aquesta primera arribada, no?, d'aquests tres personatges que van obrir la primera empresa, podríem dir, de l'alabastre. Amb quins objectius iniciàveu la celebració d'aquest any de l'alabastre?
Sobretot amb un pilar bàsic, que és la reivindicació de l'alabastre de Sarral. Molta gent, qui ens escolti, segurament a casa ha vingut a Sarral i ha comprat una peça d'alabastre o la té a casa heredada i és de color blanc. És alabastre fet a Sarral, però no és originari de Sarral. L'alabastre de Sarral, tots els de l'Espluga el reconeixeran perquè és el material en què es va fer el retaule major de Santa Maria Poblet, del monestir, i és una pedra diferent a la que s'ha subministrat dient que era de Sarral. Volem reivindicar això, la pedra autòctona de la conca de Sarral, i també, sobretot, un fet diferencial, que és aquest valor afegit del treball de fa 100 anys, de la innovació, de la tècnica, d'una indústria puntera, però que té unes arrels no només en aquests 100 anys, sinó que arriben fins i tot al 1527, que és la primera notícia que tenim d'extracció de l'alabastre de Sarral.
No sé si ara que ja arribem a final d'aquest any 2017, si creu que s'han assolit aquests reptes, aquests objectius que us plantejàveu, de, sobretot potenciació, no?, d'aquesta pedra autòctona de la Conca i de Sarral en concret.
Jo estic segur que sí, i en l'Ajuntament en deuen seguir el mateix, i els tallers de l'abast i la indústria igual. Però una puntualització, el 2017 sí que és l'any de l'abastre, però tenim tantes ganes i tanta força de moviment que seguirem. I durant el 2018, com que l'any no sabem ben bé el dia exacte que es funda el taller, celebrarem també diversos actes. El primer de tots del 2018 serà a Tarragona, al Palau de la Diputació, una exposició. També portarem l'exposició a Barcelona, vull dir, seguirem amb aquesta fer bullir l'olla sobre la base de Sarral també una mica més durant el 2018.
Clar, això t'anava a preguntar, d'ara endavant, quins reptes de futur, no?, té l'alabastre?
Home, jo crec que n'hi ha un que és bàsic, que és la creació d'una marca pròpia serralenca, que sigui alabastre de Sarral, com una espècie de denominació d'origen. Tots, quan comprem un vi, volem que sigui d'allò, i si és de casa nostra, un Conca Barberà encara millor, doncs pensar aquesta idea sobre l'alabastre, i després també aquesta estabilització en 5, menys d'una desena de tallers, que produeixen, que tenen feina, que donen feina, i que són una riquesa tant per Sarral, per la Conca, per la província, la demarcació de Tarragona i el país en general.
Com a actes previs de la Fira de Sarral, tenim la inauguració de l'exposició Vetes, Joies en l'Abast, de la Mireia Magré. Què hi podem trobar en aquesta exposició?
La Mireia és descendent d'una nissaga d'artesans de l'Abastre, de tres generacions, i ella crea innovació, crea una filosofia de peces molt interessants, sobretot joies, i també el mateix dia, una hora més tard, al Palau Alanyà, a la seu del Consell Comarcal, inaugurem una exposició que reflexa també aquests cinc tallers que comentàvem, no? Tant l'artesana artística d'una persona amb estudis, d'una ascendència extraordinàriament vinculada a l'alabastre, i a l'altra banda, aquests tallers que encara ara treballen. Això és el que es pot veure tant en una exposició com en l'altra.
Recordem que aquestes dues exposicions s'inauguren avui divendres, i que és divendres vinent quan té lloc la Fira de Sarral, que entenc que és com el colofó una mica d'aquestes celebracions o d'aquests actes que han anat tenint lloc durant el 2017 referent a l'alabastre.
I tant, i a més la Fira Sarral, fem la broma que quan posem el cartell de Bones Festes per Nadal, nosaltres som un pèl més generós i en tenim dues. Per principi, el 8 de desembre, des de fa gairebé més de 500 anys, sí, més de 500 anys, tenim la Fira de la Immaculada, Fira Industrial i Agrícola, i el segon, normalment, cap de setmana de gener, fem la Festa de Quintos, així les nostres bones festes duren una mica més que la resta del país.
Perfecte, Damià Amorós, així, bones festes per partida doble.
Igualment.
I vagi molt bé aquesta fira.
Moltes gràcies.
La Conca de Barberà és terra de festa.
I després de parlar de l'alabastre de Sarral, ara sí que ja toca parlar d'aquesta fira agrícola industrial que se celebrarà el dia 8 a Sarral, i per parlar-ne tenim a la Marta Arjona, que és cap de premsa de l'Ajuntament de Sarral. Bon dia.
Hola, bon dia.
Una de les activitats prèvies, ara ens centrem en la fira, però una de les activitats prèvies d'aquesta fira és l'arribada del Follet del Bosc amb els tions, no? Una activitat plenament nadalenca. En què consisteix?
Bé, doncs és una activitat que ja fa uns quants anys que es celebra, que té lloc a l'ermita dels Sants Metges, és a dir, als entorns de l'ermita, per ser més exactes, i bé, és una activitat realitzada per la canalla. Originàriament l'organitza l'AMPA de l'Escola Bressol Municipal al Patufet, però també està oberta a tots aquells que vulguin viure una experiència diferent i trobar-se els tions al mig del bosc, de la mà del Follet del Bosc, que ve a portar-los per la canalla. És una experiència bonica i diferent per rebre el tió i per posar caliu i a fer caliu de Nadal d'una manera, doncs, original, i que també té lloc en un lloc molt, molt especial per Sarral, com és l'ermita dels Sants Metges.
És una d'aquestes activitats prèvies a la fira. També parlàvem amb el Damià d'aquesta exposició que s'inaugura avui, però els actes centrals, la majoria d'actes, tenen lloc durant migdia, que és el matí del dia 8. Des de quan es celebra una fira d'aquestes característiques a Sarral al mes de desembre?
Doncs mira, segons diferents dades que tenim des de l'Ajuntament, les primeres notícies que es tenen d'una fira estable a Sarral són de mitjans del segle XIII, i es parla de la Fira de Sant Lluís. És una fira que va evolucionant al llarg dels anys, segons hem anat sapiguent, i és l'origen de la Fira de la Puríssima del 8 de desembre, no? Una de les curiositats és que amb aquesta fira, durant molts anys, s'hi fixava el preu dels productes per tot l'any. És a dir, la Fira de Sarral, pel fet de ser a finals d'any, ja marcava els preus per tota la temporada fins l'any vinent, no? Aquesta fira, però, no era de migdia, com és ara, sinó que havia arribat a ser de 2 setmanes. El que passa que al llarg dels anys s'ha anat reduint, s'ha anat comprimint i s'ha quedat en un únic matí on hi ha molta, moltíssima activitat.
Clar, això t'anava a preguntar ara. És un format de migdia. No sé quins avantatges i quins inconvenients té que la fira estigui tota posada en un matí.
A veure, l'avantatge principal és el fet de que, com que és curta, la gent ve, perquè pensa, ostres, tinc molt poc temps per anar cap a la Fira de Sarral, no? I llavors la gent ve i realment és un goig veure el poble ple, pleníssim de gent. Segons les dades que tenim de l'any passat, ens van visitar unes 5.000 persones. I realment fa goig veure els carrers plens de gent i plens d'activitat. Ara bé, el hàndicap, per una altra banda, és que a l'haver-hi moltes coses, a vegades no et dona temps de ser a tot arreu.
En el cartell que has fet tu mateixa podem veure els dos elements que podríem dir que són centrals en aquesta fira, com és el vi i l'alabastre. No sé si la programació que feu és amb la voluntat de potenciar sobretot aquests dos elements.
Sí, a veure, aquest any, com bé ha explicat el Damià, celebrem el centenari de l'obertura del primer taller modern de l'alabastre i com a tal, tant a la imatge de la fira com a la seva programació, l'alabastre té un paper principal, no? A més, aquesta és una fira d'origen artesà. Per tant, un cop més, volem reivindicar i volem potenciar l'art de l'alabastre. De fet, al llarg de la fira, si després repassem una mica la programació, hi ha diferents activitats relacionades amb l'alabastre. I el tema del vi, ja fa 3 anys que celebrem la degustació de vins locals. Vam començar el primer any amb una mica sense estar-ne segurs, no?, de si funcionaria o no. Va ser un gran èxit. L'any passat vam repetir i encara l'èxit va ser més gran. I en tenim moltes ganes, tant nosaltres com els vinicultors locals, de repetir, no? Ja que oferim vins locals, oferim vins dels 3 productors locals, que són Cellers Rosa Maria Torres, amb el seu producte Suzel, Cooperativa Vinícola de Sarral, que fa Portell, i Bodegas Ballot, que fan Mas del Nen, no? Llavors, per ells és un aparador, la fira, de poder mostrar els seus productes perquè la gent els tasta, i per nosaltres també és associar la marca Sarral amb el vi, no? Cosa que té molt d'èxit i molta acceptació entre els visitants. Llavors, la copa que apareix al cartell és la copa que se'ls dona als visitants amb el tiquet de les degustacions del tast de vins, i al ser el tercer any i parlar ja d'una activitat consolidada, vam dir, doncs, aquest any ha d'estar al cartell.
Clar, podríem dir que aquest tast de vins és l'activitat central de la pota aquesta que comentàvem del vi. Quines serien les activitats centrals de la pota de l'alabastre?
Doncs mira, n'hi ha de diferents tipus, no? Per una banda, a la plaça de l'Església, al llarg de tot el matí, hi haurà diferents artesans treballant l'alabastre, fent demostració d'ofici. Llavors, al Museu de l'Alabastre hi ha diverses coses, no? Per una banda, hi ha visites guiades amb descompte, es presentarà la col·lecció de models fets en alabastre per Ramon Ferran Sanahuja, i després hi haurà Expo Frares Alabastre, que és una exposició que es va inaugurar fa uns dies, que consta de més d'una vintena de parelles de frares subjecte a llibres, no? I és molt curiós de veure perquè quan vas veient els diferents models, veus també l'evolució al llarg dels anys del treball de l'alabastre. I després, ja fa també 3 anys, precisament, que es fan visites guiades al timpà romànic de l'Església de Santa Maria, però enguany aquestes visites guiades aniran acompanyades de visites a l'exposició central de 2017 any Alabastre Sarral, que és 100 Alabastre Sarral, que està a la Casa de Cultura del carrer Hospital, i que el dia de la fira serà l'últim dia per veure-la, ja que està oberta des de la Festa Major de Sarral, i aquest dia, últim dia per veure-la, i a més amb l'oportunitat de fer-hi visites guiades.
I una mica després, amb aquestes dues potes del vidre a l'alabastre, el que intenteu és acabar de relligar tota la fira, no?, amb diferents exposicions i diferents mostres i parades. No sé què més hi podem trobar.
Sí, bé, és fira agrícola i industrial, hi ha mostra d'artesania, es troba gastronomia, les entitats tenen també les seves parades. Després també, al matí, un dels actes que aplega molta gent és l'esmorzar del Firaire, al passeig del 8è centenari, que es dona pa amb llonganissa a la brasa i vi local, i realment també és un dels atractius, no? Ja que fas el teu esmorzar i després te'n vas a fer el tast de vins. I després, clar, hi ha centres com la cooperativa vinícola, que, per exemple, està oberta, fa jornada de portes obertes, i la gent pot entrar a visitar-la i veure la maquinària funcionant com un dia normal. També la cooperativa vinícola acull la 11a trobada de plaques de cava i una exposició de maquinària agrícola antiga. També Vins i Caves Rosa Maria Torres fa portes obertes i degustació de vins i caves. Com bé dèiem, les entitats també fan activitats. Per exemple, l'AMPA de l'Escola de Bressol fa passejades amb ponis al camp de futbol 7. I bé, després tenim el concurs d'Instagram, que també és el tercer any que celebra, amb el hashtag FiraSarral17, i que aquest any ho hem adaptat també una mica al tema de l'alabastre, i dos dels premis són peces d'alabastre, no? Llavors animem a la gent a participar, els altres anys ha tingut molt d'èxit i esperem aquest any repetir.
No sé, Marta, quins objectius es pot marcar la Fira de Sarral de cara al futur, no? Tenint aquesta mostra, aquests tastos de vins que ja s'han anat consolidant, no sé quins serien els reptes de futur de la Fira.
A veure, la Fira, l'objectiu principal que té és consolidar-se com el principal atractiu turístic de Sarral, no? Llavors, els objectius de futur que ens marquem bàsicament són seguir creixent, seguir en la línia que hem marcat durant els últims 3 anys i seguir sent un atractiu per la gent, no? Que la gent vingui a la fira i nosaltres podem mantenir aquest esperit tradicional, no? Aquests orígens que parlàvem de la Fira de Sant Lluís, mantenir la fira el 8 de desembre, però també anar innovant i anar fent coses noves cada any, no? Cada any hi ha activitats diferents que no s'han fet i que a poc van fent caliu i van fent poble.
Marta Arjona, cap de premsa de l'Ajuntament de Sarral, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a l'Estudi 2 de l'Espluga FM Ràdio i molt bona fira.
Gràcies, us hi esperem.
Una abraçada, vagi bé.
Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio, els divendres a les 12 del migdia i els dissabtes a les 9 del matí.
Les festes de Nadal cada dia són més a prop i per entendre-les una mica millor parlem amb l'Amadeu Carbó. Ell és expert en diversos àmbits de la cultura popular i segurament des de la publicació del llibret Celebrem el Nadal podem dir que s'ha convertit en un dels referents per parlar d'aquestes festes. Bon dia, Amadeu.
Bon dia i bona hora.
No sé si ja som dins del cicle nadalenc.
Bé, a veure, això del cicle nadalenc s'ha tornat com una mica com un xiclet, no? Perquè abans el cicle nadalenc començava per Sant Nicolau, és la data que es considerava l'inici del cicle nadalenc, el 6 de desembre, i ara, depèn com, ja no t'ho marca Sant Nicolau, sinó les llums de Nadal. Perquè, en el fons, la societat és una societat canviant, cada cop nosaltres som més mercantilistes, menys espirituals, i això doncs marca també que les festes i les celebracions doncs tendeixin cap aquí. I llavors, clar, el cicle nadalenc s'està estirant, que aviat prendrem torrons vendrem torrons i comprarem neules amb calça curta.
Clar, tu, en el llibret Celebrem el Nadal, que vas publicar l'any passat, feies algunes reflexions sobre tradicions que potser considerem com si fossin de tota la vida i al final són bastant recents, no? I a mi em venia al cap aquesta, no sé, encara jo no la considero pas tradició, però el Black Friday, no? Que ens pogués passar una mica com els folcloristes que tu explicaves del raïm que es menjava per Cap d'Any, no? Que ho estem vivint, que s'està incorporant de forma molt ràpida i que potser al final el tret de sortida serà aquesta celebració potser molt més mercantilista, però...
Sí, perquè és allò que et deia, no? Nosaltres, jo parteixo d'una màxima, no? Les festes i les celebracions són un reflex molt fidel, molt fidel, molt fidel a les comunitats que les celebren. En aquest cas, la nostra societat és una societat totalment o molt mercantilitzada. Jo considero que per desgràcia nostra, per mi, el tema del mercantilisme fa que perdem tot un seguit de valors. Guanyem calés, quan perdem, però perdem valors, no? I a mi això em preocupa bastant. I sí, doncs és una miqueta, seria això, probablement el Black Friday, igual que altres anglicismes i altres esnobismes i tal, acabaran doncs arrelant tant perquè té, darrere té tota una potència de missatge mediàtic que es va imposant, acabarà probablement que serà la que, que donarà el punt de partida a encendre les llums, que això ja passa ara. Les llums de Nadal, ja, en algunes ciutats ja s'han encès, i encara estem al mes de novembre, saps? I clar, és un problema, o principi de desembre, és un problema, això.
No sé si
un problema no, és una realitat, digues.
Dic, no sé si creus que el cicle nadalenc és més influenciable que altres períodes festius, potser per aquesta pressió del consumisme, o creus que en tots afecta igual?
No, igual, absolutament igual. El que passa que el cicle de Nadal és un període molt extens en el calendari, molt llarg, molt celebrat, el celebra absolutament tothom, però jo no li veig diferències amb altres moments de l'any, que, per exemple, podríem parlar de la festa de Tots Sants i de com amb la força que ha entrat el Halloween. Que el Halloween, jo sempre vull insistir que no és una festa. El Halloween és una part d'una seqüència molt concreta, d'una festa molt més extensa, que com nosaltres la castanyada. La castanyada en si no és una festa. És una seqüència molt concreta, o sigui, una part d'una seqüència molt concreta d'una festa, que és la festa de Tots Sants. Però clar, el que sí que és veritat és que nosaltres vivim en el món, i el món cada cop és més petit, per dir-ho d'alguna manera. Tot i el gran que és, cada cop és més petit, és més global. Nosaltres cada cop més parlem llengües diferents, ens entenem, anem amunt i avall, portem coses nostres als altres indrets, i per exemple, em ve el cap, no? Nosaltres hem exportat Nadals al món. Per exemple, les Nadales, hi ha Nadales que les hem exportat. El Camp dels Ocells l'hem exportat a tot el món, que és una Nadala preciosa. Però com que ens movem amunt i avall, i això de la globalització no és d'ara, el que passa que ara està en un moment molt àlgid o és molt evident. Això de la globalització ha sigut un procés molt llarg, i que ha cristal·litzat ara. Doncs tot això, clar, vol dir que nosaltres transportem maneres de celebrar el Nadal a altres indrets, i d'altres indrets ens venen aquí i ho adoptem, perquè, però sempre ho adoptem quan ens és útil, Si no ens és útil, no ho adoptem, no ho agafem, Perquè una cosa arreli, perquè una cosa nosaltres ens la fem nostra, ens ha de dir alguna cosa, ens ha de ser útil.
Comentaves que tradicionalment donàvem el tret de sortida al cicle nadalenc amb Sant Nicolau, que potser és una celebració que ara mateix és força desconeguda.
És molt desconeguda, però a més s'ha convertit en molt desconeguda amb res, amb dues generacions. És a dir, estem parlant que, per exemple, la festa dels Nicolaus o les Llucietes, però sobretot la dels Nicolaus, que era la dels nens, es celebrava. Jo encara l'havia celebrat a l'escola. Encara l'havia celebrat a l'escola. I ara hi ha molt poques escoles que ho fan, i després hi ha la gran celebració d'aquest Sant Nicolau, que seria la festa del Bisbató de Montserrat, que això ja és una altra... Aquests juguen una lliga diferent, Això ja és la divisió d'honor del Sant Nicolaus, que és la festa del Bisbató, per dir-ho d'alguna manera, no? Que és un escolar dels més petits i dels més nous, és nomenat abató per uns dies, i realment doncs se'l revesteix com un abat, no? Amb mitra, bàcul, anell, capa pluvial, etc. i té unes funcions molt concretes. Actualment són unes funcions molt filtrades i molt controlades, però antigament les festes dels bisbatons, les festes dels abats bojos, que no només eren a Montserrat, sinó que eren a altres indrets, doncs tenien, eren unes festes d'inversió i de transgressió molt potents, que tenen unes similituds molt, molt, molt properes als carnavals. Pensem que el cicle de Nadal i el cicle que coneixem ara del carnaval, tot forma part d'unes festes que són les festes de l'hivern, amb arrels clàssiques, amb arrels paganes, amb arrels romanes, i que tenen moltes coses en comú, Carnavals i Nadal tenen coses molt en comú.
Clar, però podríem dir que, per exemple, aquestes festes que tenen, o aquestes celebracions dins del cicle nadalenc, que tenien un paper potser més carnavalès, com podia ser Sant Nicolau, o com podien ser els Sants Innocents, són unes festes que potser van a la baixa dintre del cicle nadalenc.
Bé, de fet, és com el carnaval, també. El concepte de carnaval, el concepte de transgressió, el concepte d'inversió, no és que vagi a la baixa, és que perd sentit. Nosaltres actualment podem fer una... D'entrada, transgredim. Què transgredim quan diem que transgredim? No? Per dir-ho d'alguna manera, el concepte és molt complex, perquè realment tu transgredeixes quan hi ha un altre que reconeix que tu has transgredit, però tu ara pots disfressar de Napoleó tranquil·lament, sortir a l'Espluga o sortir al Montblanc i ningú et dirà res. Per què? Perquè ningú considera que estàs transgredint. Per tant, si jo, no hi ha un tercer que reconegui que tu transgredeixes, no estàs transgredint. Entens? Sí. És un concepte molt, molt complex a l'hora. Ara, quan transgredim? Doncs probablement vam transgredir més a l'1 d'octubre que si jo surto vestit de Napoleó al carrer, m'entens? Hi ha algun tercer que va reconèixer aquesta transgressió, per això ens van, cascar com ens van cascar. M'entens? El concepte de transgressió és molt important aquí.
Clar, seguint en aquest cicle nadalenc, hi ha tradicions que potser van a la baixa i d'altres que es van recuperant, com per exemple el cant de la Sibil·la, que és un fenomen que també en molt pocs anys s'ha anat extenent a llocs que s'havia celebrat o que no s'havia celebrat però que l'han volgut recuperar.
Sí, i a més és un tema important, és un indicador. El cant de la Sibil·la, el fet de que en un moment determinat nosaltres considerem que hem de recuperar un cant de la Sibil·la, una societat que cada cop som més laics, que ens hem laïcitzat, que la festa l'hem laïcitzat, tinguem la inquietud per recuperar, a més en un sentit molt patrimonial, el cant de la Sibil·la en diversos temples i parròquies, alguns hi ha de llarga tradició, per exemple, a les Illes, doncs, evidentment, tant és així que és patrimoni immaterial de la humanitat, però, per exemple, a la resta de Catalunya es van recuperant més. Què vol dir? Que estem cercant, d'alguna manera, elements que singularitzin el nostre Nadal. I cercant en les arrels i en la tradició, trobem aquesta capacitat de donar-li una nova vigència al nostre Nadal amb el cant de la Sibil·la, un text totalment medieval, I això ens dona, que ens dona aquest valor patrimonial, no? Aquest arrelament en la tradició, anar a buscar aquests elements. No? I cada cop més, n'hi haurà més, n'hi haurà més. I això també és un fet que passa també en d'altres festes, a les nostres festes majors, des de que les vam reinventar. Jo dic que les festes s'inventen, I ho dic amb una seguretat absoluta. No? Quan a partir dels ajuntaments democràtics vam reinventar les nostres festes, vam crear tota una imatgeria festiva de nou, o la vam reaprofitar i li vam donar un nou contingut i un nou sentit, no? I vam recuperar aquells seguicis medievals, antics, aquells elements que sortien en els corpus medievals, i els vam reconvertir en seguicis festius o els vam reinterpretar d'alguna manera. Una manera estaria en aquesta línia de coses, el cant de la Sibil·la, és a dir, allò de cercar aquella arrel profunda en la història pròpia i rescatar aquells elements que fa que ens donen una personalitat concreta, que ens diferencia de l'altre, en definitiva. Perquè, si no, acabarem tots uniformats, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, també hi ha dos espectacles teatrals que són molt singulars del nostre Nadal, com són els Pastorets i els Pessebres Vivents.
Sí, que... i els Pastorets també són una representació amb una llarga història, molt, molt llarga, molt llarga. Pensem que de Pastorets vivim diferents èpoques de Pastorets, però arrela amb drames litúrgics, amb representacions litúrgiques que anem pasturades, on hi havia representacions del naixement del nen Jesús, que després van anar evolucionant, que a principis del segle XX, doncs, a finals del XIX, principis del segle XX, es tradueixen al català, algunes es creen els pastorets moderns, per dir-ho d'alguna manera, amb Pitarra, amb Folch i Torres, eleven els pastorets a la categoria de teatre, culte, sobretot el Pitarra, quan planteja un guió de pastorets per ser realitzat en el Romea, en el Teatre Romea, doncs eleven aquest teatre popular, l'eleven al teatre culte, que no és res més que això que ara sona molt, com molt rimbombant, teatre culte, no és res més que posar-lo en sintonia amb el que passava a la societat. La gent ja s'havia educat, tenia una certa cultura i anava al teatre. Per tant, aquelles representacions més populars, per garantir-ne la supervivència, s'havien de posar al dia. I, en el fons, és el que fan. El Quí Torres, des d'un punt de vista més pedagògic, més popular, amb un llenguatge molt... Tant és així que, tot, no només els d'aquests dos que he esmentat, de textos de Pastorets n'hi ha la tira. Moltíssims, moltíssims. I bé, jo sempre dic que almenys per mi no hi ha Nadal si no vaig a una celebració de Pastorets, i algunes són molt llargues, molt llargues, però és molt interessant, sobretot en els Pastorets, en els Pessebres Vivents, que si vols després hi entrem, el fet associatiu que hi ha al darrere. Més enllà si els efectes són més macos, més enllà si la platea o el teatre és més macos, més enllà si es canta millor o pitjor, si el vestuari és més maco o més lleig. Sobretot el que és important per mi és que al voltant d'aquestes representacions nadalenques hi ha un fenomen associatiu molt important que fa cohesió i fa poble, eh? I això és molt important.
Clar, podríem, un dels, no? Ens explicaves com sorgien aquests pastorets, però no sé si el sorgiment dels pessebres vivents és similar o no, malgrat tingui sí. aquest teixit associatiu potent darrere.
A veure, els pessebres vivents, a l'origen, nosaltres els pessebres vivents tenim la concepció que és un fenomen, i ho és, molt modern, eh? Els primers pessebres, el primer pessebre vivent crec que és l'any 1959 al Castell d'Aro, si no recordo malament, eh? I després això aquí a Catalunya, però ja l'Esteu Albert ja n'havia impulsat uns a les Escaldes d'en Gordany, a Andorra. El pessebre vivent, de fet, jo penso que no deixa de ser una derivació, una evolució del propi pessebre de la tradició pessebrística que hi ha en el país. Pensem que el primer pessebre que existeix o que donem com a bo, que com documentalment, que és aquell famós pessebre que Sant Francesc de Sís fa a Grècia, era un pessebre vivent. No era pas un pessebre de figures. Hi havia, segons el que ens ha arribat, la tradició franciscana ens explica que van utilitzar un bou i una mula de veritat. Per tant, això de representar el naixement, perquè d'entrada, perquè sigui pessebre, sigui vivent o no, ha d'haver-hi naixement, eh? L'altre, si hi ha un pessebre que no hi ha naixement, d'entrada no és pessebre, això segur, eh? Després es pot fer com vulguis, eh? però d'entrada ha d'haver-hi naixement. Aquesta tradició de la representació del naixement ve de molt antic. I nosaltres, aquí, al nou país, doncs això que et deia, no? A Castell d'Aro crec que era el 1959, l'Esteve Albert una mica anteriorment a les Escaldes d'en Gordanya, i Andorra en va impulsar una altra, i ara el cas és que ara és un fenomen. A tot el país tenim moltíssims pessebres vivents, molts, i tots tenen unes característiques determinades que els diferencia els uns dels altres.
Jo no sé per quin motiu vas voler fer el llibret aquest Celebrem el Nadal, però intueixo que hi ha alguns motius darrere, com preguntes que cada any es repeteixen i no, i que cada any els havíem de donar resposta. I jo en tinc dues que cada any es van repetint, que són molt breus, eh? Una és, per què es diu Missa del Gall? I l'altra, com és que Sant Esteve només es celebra a Catalunya? Jo crec que són dues preguntes que any rere any es van repetint.
A veure, la Missa del Gall... Hi ha moltes teories, el que sí que és veritat és que l'ofici del Nadal, l'ofici solemne del Nadal, era un ofici llarguíssim, era una gran festa. Ara l'ofici litúrgic ha acabat sent estrictament la part litúrgica, però l'ofici nadalenc era una gran festa que els folcloristes diuen que, entre altres coses, s'acabava a trenc d'alba, per tant, que és quan cantava el gall. Això té unes lectures dins l'univers simbòlic molt, molt, molt bèsties. El gall és l'animal solar. El gall és un animal que representa el sol. Però Jesús també representa el sol. I neix en el solstici d'hivern, que és quan el sol s'allarga, quan el dia s'allarga, per tant, quan tenim més llum. Per tant, el naixement de Jesús té una analogia bastant important amb la llum solar i amb el gall. Però per això que aquí hi ha una aiguabarreig del món simbòlic, que és complicat discernir on està la veritat. El que sí que és cert és que sabem que aquests oficis eren llarguíssims i que acabaven quan cantava el gall. Per tant, és probable que el nom de Missa del Gall s'agafés per aquí.
No sé si hi ha algun lloc on encara la fan fins que surt el sol, no crec.
Jo no tinc cap coneixement, ja t'ho dic, jo d'oficis tan llargs que puguin durar 6 hores o 7 ja no conec cap lloc que se'n puguin fer. Pel que deies del Sant Esteve, dius, és l'únic lloc que per Sant Esteve és festa. No, no és veritat. Hi ha altres indrets que Sant Esteve és festa, però tots aquests indrets que Sant Esteve és festa, igual que el dilluns de Pasqua, són indrets que d'alguna manera han estat, en el seu temps, van estar sota el domini o la influència de l'imperi carolingi. I això és molt important, perquè això fa que d'alguna manera sigui un fet diferencial, i a més conceptualment, que això costa d'entendre, a la gent li costa d'entendre, però és així, perquè nosaltres som el nostre grup, la nostra societat, la nostra comunitat és d'una manera determinada que ens diferencia d'una altra, i això no és bo ni dolent, això és com és, hi ha gent que et diu, oh, és que... això ha de ser diferents, la identitat, això... No, és que tots els grups som diferents els uns dels altres, perquè si no només seríem un grup determinat, i és així, i això no és bo ni dolent, això és el que és, no? Llavors, en el cas del Sant Esteve, quan els catalans encara no érem catalans, però estàvem a punt de ser catalans, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, quan es funda tot el que és la marca hispànica, es funda sota la influència de l'imperi carolingi. Llavors, què vol dir? Que tots aquests terrenys que formaven part de la marca hispànica, tots aquests territoris, que després seran comtats catalans, estaven sota la influència espiritual, per dir-ho d'alguna manera, i territorial, del bisbat de Narbona. D'acord? Mentre la resta de la península ibèrica estava mirant, o estava sota la influència espiritual i política, etc., del bisbat de Toledo. Això és molt important, aquesta diferència, perquè mentre que el bisbat de Toledo considerava que el seu concepte, allò, a diferència de grup, el seu concepte de grup familiar era un grup molt restringit, de nucli familiar, d'unitat familiar, quan els carolingis parlen de família, parlen d'un concepte molt més ampli, parlen quasi bé de clan, parlen d'un estirp. I a les Pasques, les dues grans Pasques, que són el Nadal i la Pasqua de Resurrecció, a l'endemà és festa perquè en el concepte de família carolíngia la gent anava a celebrar-ho on hi havia a la casa pairal. Aquest concepte de casa pairal que nosaltres encara el tenim, eh? Sí, nosaltres en parlem molt de la casa pairal encara, els catalans. Perquè llavors què fèiem? Anàvem al lloc que era l'origen del nostre ancestre. I allà doncs s'hi reunien els avis, els pares, els cosins, els tiets segons... És a dir, la família en el sentit més extens. Exacte. I per tant, això volia dir que la gent s'havia de desplaçar, tant per anar com per tornar, però sobretot per tornar. Perquè mira, l'anada ja t'ho apanyaves, no? Però la tornada, que era l'endemà de Nadal, o era el dia de Sant Esteve. Per tant, el dia de Sant Esteve no és que fos en un origen un dia festiu a l'ús, sinó que era un dia que no es treballava perquè estàvem in itinere, ens estàvem desplaçant cap a tornada cap a les nostres cases, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera.
Si ens desplacem en el calendari ara mateix, una de les celebracions finals dels dies més intensos de Nadal és l'arribada dels Reis d'Orient, que és una tradició que molta gent creu que és molt antiga, però la tradició de que arribessin els Reis físicament és força recent, també.
És molt recent. De fet, hi ha moltes poblacions que és encara ara que els més grans recorden la primera arribada dels Reis. Els Reis eren, i són uns éssers màgics, i per tant no cal veure'ls perquè arribin, no? És a dir, arriben perquè han d'arribar, prou. Llavors, el que és, per exemple, una de les tradicions que per mi són precioses és anar a buscar-los, els Reis, no anar-los a rebre, anar-los a buscar, que és en pobles que els Reis no arribaven, és a dir, quan no arribaven els Reis en els pobles en forma de cavalcada, que no es visualitzaven, la gent sortia amb torxes, atges, fanalets, a fer el dillum perquè els Reis veiessin les poblacions i no s'equivoquessin, no es perdessin. Aquest costum actual de veure les cavalcades on la gent hi va amb fanalets o amb atges enceses ve d'un costum anterior de quan els Reis no entraven en els pobles. És a dir, sí que entraven a la nit quan no els veies, però, clar, no els veies. I això també és una miqueta... és una miqueta fruit de que hem canviat nosaltres com a grup, també hem canviat fins i tot a l'hora de creure les coses. Nosaltres ara
per creure
hem de veure. Això diu molt, també de com ens hem tornat. Això no és ni bo ni pitjor, és constatar un fet.
En aquest sentit dels Reis, aquí al Camp de Tarragona tenim encara tres municipis, com són la Riera de Gaià, Vandellòs i Margalef del Montsant, que encara els Reis arriben físicament, però mantenen la tradició d'anar-los a buscar prèviament amatxes de foc.
Amatxes d'espígol, em sembla que es construeixen amb espígol, que a més són aromàtiques, per tant ja és tot una transformació de l'espai, perquè fa fum, fa olor, fa llum amb foc, per tant, una miqueta és transformar l'espai en un espai màgic de per si, també. És molt interessant. De fet, a l'Osona també hi ha pobles que ho fan. És una tradició que és força extensa, El que passa que, com que no hem tingut coneixement els uns dels altres que ho fèiem ara que tenim l'oportunitat, resulta que hi ha forces pobles que ho fan, és dir, com l'ús del foc. La festa de Nadal és molt foguera, eh? Encara tenim les celebracions de la Fiafalla, per exemple, a Sant Julià de Cerdanyola i a Bagà, tenim focs de Nadal en comarques de l'Empordà, tenim forces indrets que encara fan focs de Nadal, després els que tu has anomenat que fan atxes, vull dir, és una festa molt foguera i molt relacionada amb el foc, la llum, l'escalf, el sol.
Ens deixem coses, però hem d'anar acabant. Quan acaba aquest cicle nadalenc? Perquè si dèiem que començava, ara potser més recentment comença quan s'encenen els llums, però tradicionalment començava per Sant Nicolau. No sé si acaba quan s'apaguen els llums, que en molts municipis és el mateix dia 6 o el dia 7, o si acaba més endavant.
La tradició ens diu que tenim un dia molt marcat per treure el pessebre, que és el dia 2 de febrer, que és quan s'acaba el cicle nadalenc, i que, curiosament, és la data més propera en què pot caure el carnaval. Per tant, allò que dèiem de la continuïtat de les festes de l'hivern, retirem el pessebre i comença un altre cicle festiu. La tradició ens diu que el dia que acaba el cicle nadalenc, que tenim reservat per acabar aquest cicle, és la festa de la Candelera el 2 de febrer. Tot i així, per qüestions pràctiques, per qüestions d'agilitat de les vivendes. Ara no vivim en cases grans, acostumem a viure, la gent que vivim en ciutats, acostumem a viure en pisos que són petits, doncs el pessebre acaba sent quasi bé una nosa, és una llàstima, però acaba sent una nosa i el retirem com més aviat millor. Però la tradició ens diu això, i jo ho intento fer, jo intento arribar al 2 de febrer. No ho aconsegueixo, moltes vegades, però ho intento.
Amadeu Carbó, segur que ens hem deixat moltíssimes coses per comentar en el cicle nadalenc. Segur que tindrem ocasió de parlar-ne en alguna altra xerrada, però si no, la gent que vulgui saber més coses també té l'oportunitat de llegir aquest llibret. Celebrem el Nadal.
Mm-hmm. Sí, és un llibret que està fet des de la passió, Des de la passió d'una persona que li interessa, com en aquest cas soc jo, que m'interessa molt el tema festiu i que rebia moltes consultes per correu electrònic durant anys i panys i les vaig anar guardant, aquestes consultes. I a partir de les consultes que vam fer per correu electrònic, la gent m'havia fet per correu electrònic, vaig confeccionar, per dir-ho d'alguna manera, l'índex d'aquest llibre i va ser, el contingut, El van decidir, sense saber-ho, la gent que consultava coses de Nadal.
Que no hi ha manera més bonica de fer un llibre. Amadeu Carbó, moltes gràcies, de veritat, i si no tornem a parlar abans de Nadal, bones festes.
Gràcies a vosaltres i que passeu tots un molt bon Nadal. Gràcies.
A Cambrils, des del 26 de novembre i fins al 17 de desembre, hi té lloc la Festa Major de la Immaculada. La festa combina actes nadalencs, com l'encesa de l'enllumenat, avui mateix, amb altres actes de cultura popular. Un dels dies centrals serà divendres vinent, dia 8, on després de la missa, pels vols de quart d'una, podrem veure els gegants i nanos, el ball de bastons, així com també la colla castellera Xiquets de Cambrils. El diumenge 10, aquest municipi també celebrarà els actes de commemoració del setge de 1640, on tornarem a veure el seguici al complet, amb els diables, gegants i nanos, bastoners i els Xiquets de Cambrils. També durant aquests dies, en concret des del dia 6 i fins al dia 10, Cambrils té instal·lat el seu mercat de Nadal. La setmana passada en parlàvem en profunditat, però tornem a recordar que aquest cap de setmana celebra a Tarragona, a la Rambla Nova, la Fira de l'Oli, organitzada per la denominació d'origen protegit Siurana. Hi podreu trobar activitats com la conserva casolana d'olives, fer sabonets amb oli reciclat o show cookings, entre altres. I i l'agrupació de bestiari festiu i popular de Catalunya ha convocat el Festivitas Bestiarium, una jornada dedicada als elements festius en commemoració del Dia Europeu del Bestiari Festiu i que enguany es celebrarà aquest dissabte a Reus. Al matí tindrà lloc una cercavila a partir de les 12 amb la participació de diverses bèsties i a la tarda, a partir de 6:15, el Teatre Bertrina acollirà el Festivitas Bestiarium, la gala de lliurament dels Premis Best, conduïda per l'actor Quim Masferrer. A més, l'escriptora i periodista Empar Moliner rebrà el testimoniatge com a ambaixadora del Bestiari Festiu 2018 de la mà del seu predecessor, el meteoròleg Tomàs Molina. Aquest diumenge a Valls també tenim la presentació d'un llibre del qual intentarem parlar amb més profunditat en els propers programes, com és Els orígens del fet casteller del Vall de Valencians, Els xiquets de Valls, d'Alexandre Cervelló. Aquesta obra ha de permetre descobrir, des del primer enxaneta documentat fins a nous castellers que encara romanien desconeguts, tot passant per actuacions en places destacades i, sobretot, per la importància de la família i la pertinença al col·lectiu casteller. En aquest llibre també hi trobem tensions i baralles i, fins i tot, assassinats. La presentació té lloc dins les festes anuals de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, perquè recordeu, també tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls tanquen definitivament la temporada amb les seves festes anuals, i aquestes dues festes de les Colles dels Xiquets de Valls comencen aquest cap de setmana i s'allarguen fins al dia 10. Avui a Valls s'hi encenen les llums de Nadal, una encesa que es farà amb els nans de la ciutat i també amb el Fumera, un personatge recentment incorporat a l'imaginari nadalenc vallenc. Així, en Fumera és un personatge present sobretot a la Catalunya Nord i a les comarques gironines. Es tracta d'un ésser misteriós, amb 7 ulls al cap, 4 a davant i 3 a darrere, i 4 orelles, 2 a cada banda, que tot ho veu i tot ho escolta. En Fumera és un emissari dels Reis d'Orient, encarregat d'explicar-los si la mainada s'ha portat bé. Els nanos li tenen respecte, ja que per una banda entenen que és l'espieta dels reis i de l'altra se l'imaginen amb un aspecte terrorífic. S'anomena Fumera perquè entra i surt per la xemeneia de la casa o pels cels oberts dels pisos, com el fum de la llar de foc o la cuina. En algunes cases i escoles, en Fumera representa per mitjà d'ulls que són distribuïts per la paret, i a Valls aquest personatge ha agafat a la forma d'un cap gros. I els comerciants de Montblanc ja han presentat la seva campanya de Nadal. El tret de sortida serà aquest proper dissabte, 2 de desembre, i acabarà el 16 de gener. Els carrers comercials són l'escenari de multitud d'activitats gratuïtes, com concerts musicals, cantades de Nadales i espectacles de companyies professionals per a la canalla. La campanya presenta novetats, com una xocolatada popular, el dissabte 23, i una gincama infantil que s'haurà d'anar realitzant a totes les botigues del centre comercial de Montblanc. D'altra banda, es manté el sorteig de premis, el qual s'opta tot omplint una butlleta que l'establiment lliura amb el tiquet de compra. en Kepa Junquera, en aquest nou disc, que ja hem anat repassant en algunes altres, en alguns altres programes, no? En aquest nou disc que ha tret Foc, on fa un repàs a melodies tradicionals d'arreu dels Països Catalans, en aquest cas, Contrabandista i Prat i Pep, i a més d'en Kepa Junquera, molts altres col·laboradors en aquesta cançó i en tot el disc, com els germans Martorell o l'Andrea Pisso, entre d'altres. I ara el que fem és escoltar a Pastoret Rock amb aquest disc que van treure l'any 2014, Qui t'ho ha dit, Nadales amb el cor, per començar a ambientar-nos ja en aquestes festes de Nadal. Escoltem Ara ve Nadal. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Recordeu que podeu recuperar aquest i tots els programes a la web de l'Espluga FM Ràdio, esplugafmradio.cat. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta Jordi Robert. Ens retrobem la setmana vinent per seguir parlant d'aquestes festes de Nadal que cada dia estan més a prop. Salut i molta festa!